Doncs avui t'explico que hem arribat als 30 graus a les 9 i 56 minuts a la ciutat de Lleida, el que torna a ser un altre rècord, que ja veus que anem batent pel que fa a altes temperatures, setmana rere setmana. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Meitat de la setmana, dimecres, meitat de mes també, 15 de juny del 2022, hores d'ara. A les 9:56 arribàvem als 30 graus. Hores d'ara ja, per sobre dels 34 a la ciutat de Lleida, en el primer dia del que ja s'ha anomenat com la onada de calor d'aquest mes de juny. Es pot arribar als 40 o per sobre avui a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica, farem una repassada a la darrera hora informativa. Estarà amb nosaltres avui Fèlix Larrosa, del PSC, cap de l'oposició a l'Ajuntament de Lleida. També coneixerem una nova persona lleidatana a l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García. Tot això ens plantem a la una. I a partir de la una, ja saps, noves tecnologies a l'Info Cope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. I a partir de 2:15, la nostra tertúlia amb veu de dona, on ja saps que acabem parlant de l'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. Ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Hem de buscar aquesta previsió meteorològica perquè avui, presumiblement, és aquest primer dia d'onada de calor. Moisés Camunyes, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels poc ennuvolats, tot i que creixeran núvols d'evolució diurna durant aquesta tarda i no es descarten alguns ruixats o tempestes ocasionals, sobretot al Pirineu. Si parlem de les temperatures, avui són més altes, amb màximes que arribaran als 41 graus a Lleida, capital i a Balaguer, als 40 a Tàrrega, als 38 a la Seu d'Urgell i als 33 a Viella. I si ens referim al vent, serà fluix i de direcció variable, i durant aquesta tarda també comptarem amb probable calitja. Si mirem ja la jornada de demà dijous, esperem a Lleida cels poc ennuvolats amb núvols d'evolució diurna al Pirineu a partir del migdia, amb probables ruixats i tempestes ocasionals. Per últim, les màximes demà seguiran altes, amb valors que arribaran als 41 graus a Lleida, capital i a Balaguer, als 40 a Tàrrega, als 39 a la Seu d'Urgell i, finalment, als 34 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, que busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
D'aquí uns minuts està amb nosaltres Fèlix Larrosa. Abans t'explico que l'alberg de la Fira de Lleida suma més de 600 pernoctacions. En dues setmanes és una xifra similar a la d'anys anteriors, quan aquest tot just hi ha feina, hi ha 68 persones registrades. I també t'explico que el Servei de Pediatria a Lleida Ciutat s'unificarà en dos dels 7 CAP que hi ha després de l'estiu. Seran l'11 de setembre i el del Eixample, a l'Avinguda Balmes. Ho ha explicat el gerent territorial de l'Institut Català de la Salut, Alfons Segarra, que ha explicat que s'ha buscat el millor model possible en pediatria davant de la falta d'aquests metges, que és òbvia, i la prioritat és atreure'ls. Han triat aquests dos CAPs perquè estan a equidistants, o no sé quina història de la distància. Home, si per cobrir tot Lleida busques dos CAPs que estiguin situats estratègicament perquè la gent ho tingui tot mitjanament a prop, home, fer el de l'11 de setembre, que està tocant a Plaça Europa, i el de l'Eixample, que està tocant a la plaça Ricard Vinyes o a la plaça Pau Casals, si vols, em sembla quedar-se molt lluny dels Magraners, Bordeta, Capon, Pardinyes, Nova Balàfia. Per tant, vaja, no sé, si volies distribuir-ho equitativament a nivell de distància, potser s'hagués pogut triar d'altres equipaments. Desconec si d'altres equipaments podrien fer front per espai, doncs, a les consultes pediàtriques, que en ple segle XXI, any 22, ciutat com Lleida, que traiem pit perquè som la pera, resulta que només podem donar el servei a dos CAPs perquè no tenim personal. En fi, aquesta és la realitat, després de l'estiu. Parlem de l'aigua. Ja saps que mentre el món gira i tot passa, ara hi ha fins a 27 municipis, la majoria a les Garrigues, però no tots, que segueixen sense tenir aigua potable a casa, ni per beure, ni per cuinar. I l'ACA creu que d'aquí una setmana podria estar resolt aquest problema del consum d'aigua de la Mancomunitat de les Garrigues. Arnau Vilà.
Des de l'Agència Catalana de l'Aigua es creu que el problema de subministrament que afecta, recordem, a 27 pobles de les Garrigues i el Segrià podria quedar resolt d'aquí una setmana. Així ho ha afirmat el director de l'ENS, Samuel Reyes.
Ara, amb aquestes millores que estan fent a la planta actualment d'emergència, esperem i desitgem que el tractament sigui lo suficient perquè l'aigua torni a ser potable i amb les analítiques de salut torni el permís de tornar-les a consumir. És a dir, jo crec que estem en una setmana clau.
El director de l'ACA també ha descartat que la contaminació que afecta la captació des de fa més de 12 dies sigui per un abocament incontrolat, sinó que tot apunta a pràctiques agràries amb aplicacions de plaguicides que s'haurien vist agreujades per la sequera d'enguany. Les millores d'emergència estan realitzant-se a la planta potabilitzadora de Sarroca de Lleida, que consisteixen en el canvi de filtres.
I Arnau, parlem dels Jocs Olímpics perquè el govern de la Generalitat demana ja al Comitè Olímpic Espanyol que valori ja l'opció de presentar una única candidatura catalana als Jocs Olímpics d'hivern del 2030.
La consellera de la presidència, Laura Vilagrà, ha assegurat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio que ja estan mantenint converses informals amb el Comitè Olímpic Espanyol al respecte, ja que l'executiu català veu la proposta conjunta amb l'Aragó impossible.
Ara el que proposem és que es valori aquesta opció de presentar una candidatura doncs, catalana, atès que de moment l'altra opció no ha tingut sortida. Veiem que aquesta opció està en un punt molt crític i que, per tant, ens sembla que s'han d'obrir alternatives. I alternatives vol dir amb el lideratge de Catalunya.
Vilagrà ha assegurat que la ciutadania del Pirineu decidirà sobre aquest projecte, però, per altra banda, des de la Moncloa s'afirma que s'han obert processos de diàleg amb Catalunya per la consulta. Així ho ha afirmat la portaveu Isabel Rodríguez abans de dir que la consulta està sent analitzada pels serveis jurídics estatals per a que totes les accions s'ajustin a l'ordenança espanyola.
Servei jurídic per decidir uns Jocs Olímpics. Tot passa ja pels jutjats. Gràcies, Arnau. No marxis lluny, que ara està a punt d'entrar Fèlix Larrosa i t'estrenaràs amb entrevista aquí a en directe. Abans de tot això, t'explico que la UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida porta almenys un mes i mig sense ingressar ningú per Covid. I, a més, les persones hospitalitzades per Covid baixen fins a una vintena. Són ingressos lleus per una descompensació d'una patologia crònica i de gent gran, ha detallat el gerent Alfons Segarra. Per cert, que el Departament de Salut ha actualitzat les dades de la pandèmia a Lleida i al Pirineu s'han frenat els casos, passant de 725 a 698 a la setmana. Vaja, que ha baixat un 4%. Estem parlant de 100 al dia. 100 al dia, el que és Lleida, el Pirineu i Aran. I acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que l'Euríbor continua disparat i ja s'atansa a l'1%, el seu màxim en gairebé una dècada. Deixa enrere les taxes negatives i històriques i preocupa les famílies que tenen una hipoteca. Les borses amb l'Espanyol al capdavant tornen a caure a l'espera de la pujada de tipus que decidirà avui els Estats Units.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I tal com t'havia avançat avui a l'inici del programa, està amb nosaltres el cap de l'oposició i proper candidat a l'alcaldia a les eleccions del mes de maig del 2023 del PSC a Lleida, Fèlix Larrosa. Fèlix, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Suposo que ara que acabo de dir això també és una tranquil·litat quan ja s'estableix el calendari, les persones i ja es pot treballar a un any vista per unes eleccions.
Bueno, jo tranquil·la he estat sempre, vull dir que no perquè no tingui...
Tranquil des del punt de vista de que ja sí, ens podem dedicar al que ens hem de dedicar.
Amb això et dono la raó, és a dir, ara ja podem començar a planificar, podem començar a organitzar els equips de treball que hauran de participar en el procés electoral i, per tant, bueno, doncs en aquest sentit sí, podem anar avançant amb una mica més de serenitat i sobretot amb temps, no? I, per tant, bueno, jo vagi per endavant a agrair la llau de simpatia que se m'ha manifestat, no només pels propis companys i companyes del Partit Socialista, sinó també per la gent que m'he trobat al carrer i que m'ha parat i que m'ha animat, i bueno, doncs això vol dir que ara, en aquests moments, la ciutadania percep que hi ha un candidat que segurament és l'alternativa o l'única alternativa el govern actual a la ciutat, i per tant això es nota molt al carrer, i és d'agrair.
Clar, parlant de feina per la ciutat, aquest divendres concretament hi ha el ple per parlar de l'estat de la ciutat. Com està la ciutat de Lleida?
Bueno, jo, segurament...
A grans trets, perquè vull dir, tenim pocs minuts.
No, segurament la ciutat de Lleida cadascú la veu de la seva manera.
Però és curiós, això.
Cert, clar, és una situació molt subjectiva, no? De dir, jo si visco segons on visco, veig la ciutat d'una manera, si treballo on treballo, veig la ciutat d'una manera, si utilitzo el transport públic, veig la ciutat d'una manera o la veig d'una altra, no? Per tant, és veritat que la ciutat se percep en funció de les teves sensibilitats, la pots percebre diferent que el teu veí. Però, bueno, en qualsevol cas, manifestar el següent. Primer, és l'últim debat de l'estat de la ciutat abans de les eleccions. Això també la ciutadania ho ha de tenir clar. Segon, segurament, és el debat de l'estat de la ciutat amb una pràctica normalitat de funcionament de la pròpia ciutat. Per tant, també és un element a assenyalar, no? Dit això, és evident que nosaltres no estem contents de com està funcionant aquesta ciutat. No ho estem. I, a més, no ho estem no perquè ho diguem només nosaltres, sinó perquè tenim enquestes, perquè treballem a peu de carrer, barri a barri. Jo ara mateix acabo d'arribar del barri de la Bordeta, i per tant he pogut entendre, escoltar i sobretot compartir els enuigs que té la ciutadania, perquè hi ha qüestions que no acaben de funcionar, no? I no acaben de funcionar perquè es nota que a la ciutat hi ha una manca absoluta de lideratge. És a dir, no sabem on anem, quina és la direcció cap a on ha d'anar la ciutat de Lleida, quina és la seva posició, el seu rol en el que és una societat pròpia del segle XXI, i per tant aquesta és una qüestió que després traspua a la gestió quotidiana, no? I per tant la ciutadania, de què em trasllada? Problemàtiques de comunicacions entre la Bordeta i el centre de la ciutat, per exemple, per temes de transport públic, no? La manca de projectes al voltant d'una veritable transició ecològica, els nous espais verds que s'haurien d'impulsar a la Bordeta, però estan parats, no? La gent es queixa de lo que és bàsic, que me consta que aquí, amb aquesta emissora, ja s'hi ha parat altres vegades, però el que és el manteniment de l'espai públic està en una situació de dèficit total, no? El manteniment de les zones verdes és pràcticament inexistent. Doncs, per tant, què passa? Dius és que les empreses no funcionen i no fan la seva feina, i jo crec que deuen fer la seva feina a la mesura del que poden fer, però el que està molt clar és que manca un absolut lideratge, no? Miri, una reflexió. Els lleidatans i les lleidatanes han de saber que el responsable de la neteja de la ciutat es diu senyor Postius. És el regidor responsable de la neteja, i no apareix en cap lloc, no apareix en cap debat, no dona comptes de la seva gestió, i és el responsable. En canvi, tenim que el senyor alcalde, a les comissions de seguretat i de convivència, parla de el pla especial del manteniment de la ciutat, etc, etc, amb una gran retòrica, però al final la realitat és la que és. Tots vam rebre fa uns dies una carta a casa, sí, no? Que deia, mira, passa això i farem tot això, estem fent tot allò altre, no? I bueno, és el que em diu els veïns estan molt enfadats pel fet de rebre una carta.
És curiós perquè aquesta carta, pot ser, almenys jo pel que he pogut copsar, ha generat més indignació que no, sí, una altra cosa.
Efectivament, perquè tracta els veïns de rucs, i els veïns no se'ls pot tractar de rucs. I per tant, la gent està molesta amb la carta que ha rebut a casa, perquè entre altres coses, pues, la feina no es veu feta, no? Com pot un veí entendre que l'alcalde li envia una carta dient tot el que s'està millorant i que porti 2 anys amb faroles sense funcionar? 2 anys. Contrastat, 2 anys al seu barri amb faroles que no funcionen. Home, és una presa de pèl, no? Perquè, bueno, el primer que hauria tot que demanar és demanar disculpes. De dir, no m'hi he dedicat prou. No he fet prou d'alcalde. Els meus regidors i regidores no han fet prou de regidors i regidores de govern. Tenim crisis internes, no ens entenem, alguns dels meus regidors no es paren amb els altres regidors, us haig de demanar perdó. Això és el que hauria de començar dient l'alcalde, per començar una carta, no? Per dir, pues, és veritat, hem tingut problemes, no? Això és el que hauria de fer, un acte d'humilitat.
Parlàvem al principi de... És curiós com la mateixa ciutat la pots veure diferent depenent de l'ús que en fas o per on et mous, sí, o com et mous. Però hi ha coses que jo crec que són evidents, et moguis com et moguis. El tema de la neteja, que ara n'estàvem parlant de la Bordeta, però el podem extendre a tota la ciutat. Jo crec que és un tema molt evident. Neteja i manteniment de carrers, manteniment bàsic, escombrar, tallar herbes...
Cert. Fer tractaments, per exemple, el tema del tractament de plagues, no?
Aquí a la tertúlia de polítics han dit, ha sortit el tema de que, com que la ciutat ha crescut tant i el contracte és de no sé quin any, però clar, és que jo això ho detecto des de la pandèmia, i des de la pandèmia és des del canvi de govern a la paeria. Jo dubto que la ciutat hagi crescut de cop d'un any per l'altre.
Bueno, jo crec que aquest govern acostuma a manifestar-se amb mitges veritats, això els hi hem dit, jo no vull utilitzar la paraula rotunda, que vol dir mitja veritat, vull dir, perquè la paraula rotunda és una altra, i entenc que els nostres i les nostres oients ens entendran perfectament. El contracte es pot modificar, perquè tots els contractes se poden modificar, i tots els contractes se poden modificar a millor, i per tant el que cal és una voluntat política de que això es faci. Si un contracte es pot modificar fins al 25%, com és l'actual contracte de neteja, vol dir que amb una major inversió s'ha d'esperar millors resultats, i això és el que volem. Nosaltres hem fet una proposta, nosaltres hem dit, miri, hem fet un primer càlcul i vostès haurien d'invertir uns 400.000 euros més en la neteja de la ciutat. D'acord? I a més els diem d'on han de treure els diners, perquè no s'hagin de preocupar massa, no?, en trobar els diners. D'on els hem de treure? Doncs els hem de treure de la privatització que volen fer de les llars de jubilats, que això són prop de 300.000 euros, i 100 i pico mil euros que vostès volen invertir en la gestió dels centres cívics en programes que fins ara feien les associacions de veïns, no? Bueno, doncs aquesta suma d'aquestes dues xifres són més de 400.000 euros que es gasten i es pensen gastar. Aquest govern està publicat, és públic, vull dir, es pot comprovar, i nosaltres el que diem, miri, inverteixo en neteja, perquè la preocupació que té ara la gent és aquesta. De té d'altres, però especialment el manteniment de l'espai públic, i això és el que s'ha de fer. Per tant, el govern ha de prendre decisions. L'alcalde ha d'aterrar, s'ha de passejar una mica més la ciutat, perquè està absolutament desaparegut, i per tant, a partir d'aquí, que copsi, que vegi realment què és el que li està demanant la ciutadania.
Ara que has parlat del tema de la privatització de les llars de jubilats, quina és la postura de Fèlix Larrosa al respecte?
No, Fèlix Larrosa agraeix enormement a les llars de jubilats, a les seves juntes directives, als homes i les dones grans d'aquesta ciutat, que s'han dedicat durant tants anys a fer coses pels seus veïns, per les seves veïnes, que és el tema de l'autogestió, és a dir, quines llars tan riques des del punt de vista de l'activitat, des del punt de vista de la cohesió social, des del punt de vista de la participació, des del punt de vista de la complicitat dels avis i les àvies de la nostra ciutat participant a les nostres llars. Tot això fora. No, ara hi haurà una empresa externa que és la que es dedica a organitzar activitats, la que vol dinamitzar les llars, però si això ho fèiem. O sigui, és la contradicció amb si mateix, no? Per un costat volen empoderar plataformes i col·lectius al marge de les entitats veïnals o altres entitats que formen part de la xarxa de la societat civil d'aquesta ciutat, però per altra banda, quan tenim una que funciona molt i molt bé, no? Vull dir, que tanqui la llar de la Mariola és un escàndol. És la més antiga, acabava de fer 50 anys. Una entitat que té 50 anys, per la que han passat molts avis i moltes avis, que coneixen les preocupacions dels avis i les avis del barri de la Mariola. Bueno, pues han tancat, desesperats, no?, avorrits. I això és el que ens està passant. L'Associació de Dones del barri del Clot ha tancat. Per què? Perquè els hi prenen el local, els hi tanquen el local d'un dia per l'altre. I sense cap tipus d'explicació, una xarxa de més de 150 dones al barri del Clot, a la ciutat de Lleida, que només feia què? Fer activitats, mirar per la seva gent, ajudar les dones que necessitaven el que poguessin necessitar, bueno, pues, això ha tancat, avorrides de que tinguin més i més i més problemes per part del govern municipal, no? Llavors, això és a mi el que em dol. Vostè em pregunta què és el que pensa de la privatització de les llars. Bueno, doncs ho trobo horrible, simplement perquè formava part de la seva vida. Miri, fa uns dies estava a la llar de Cap Pont, no? I el que em deia la presidenta de la llar era, nosaltres aquí teníem un servei de menjar i de forma que els membres, els socis de la llar podien venir a dinar al migdia, i a la millor són persones que estan soles i que aprofiten la llar per vindre a dinar i dinar amb altra gent de la seva edat, gent com ells o com elles, si poden compartir, socialitzar una estona, doncs ha desaparegut.
Però si no entenc que un servei que ha funcionat sempre bé, si vols el pots retocar per millorar-lo, però aquest punt i a part... Vaja, no...
El cas és que els hem posat màquines de cafè i espavil, no?
Ja. Bueno. Fèlix Larrosa, cap de l'oposició de l'Ajuntament de Lleida, està avui aquí a Cope Lleida parlant d'aquesta actualitat. A més, doncs ara ja estem a menys d'un any per les properes eleccions, amb el qual doncs cada cop intentarem fer aquestes visites i aquestes comunicacions més properes. Ens acompanya també l'Arnau Vilà, és el nostre company que està de pràctiques, que acaba aquesta setmana, i vam dir, home, acabaràs por todo lo alto, parlant amb el cap de l'oposició, amb el Fèlix Larrosa, i t'ha preparat una bateria de preguntes ràpides.
Vinga.
D'aquelles de... Escolta, pregunta-resposta.
Doncs sí, ara ja li demanem al Fèlix Larrosa que relaxi, que respongui les preguntes, que ja ha complert amb les seves obligacions professionals, i simplement pregunta-resposta i comencem.
A veure.
Primera pregunta, quin és el teu referent al món de la política, un personatge qualsevol?
En tinc bastants, però per mi un referent va ser l'Alfredo Pérez Rubalcaba, sense dubte.
Molt bé. Quants idiomes parles?
Uns quants. La veritat que parlo anglès i francès, català i castellà, evidentment. Aquests quatre els parlo de forma fluida, però també tinc coneixements d'alemany i italià.
Oh, sí. Molt bé, és important sí. Això. Quin és el plat preferit de Fèlix Larrosa, menjar preferit?
Pues la veritat és que m'agrada molt la pasta, però no en menjo perquè no em convé, em diuen, no? Però sí, la pasta m'encanta.
La de veritat. Destinació turística preferida?
Bueno, això és més complicat. Jo crec que la destinació turística, aquí toc, és un tema que també conec bastant professionalment, no? Però és un tema molt emocional. Depèn de com te trobis, busques una cosa o busques una altra.
Cambrils també podria ser una...
A mi m'agrada més visitar les ciutats. Soc més de turisme urbà i m'agrada força.
Visitar el patrimoni històric i tal.
Exacte, sí. No? I passejar, veure com viuen les ciutats, què fan, els seus esdeveniments culturals, els seus museus, les sales d'exposicions, com tenen els carrers, no? com de bonics els mantenen, i bueno, això m'agrada. Però també és veritat que bueno, si un cap de setmana me'n vaig a la platja, pues cap els està molt bé, però com pot estar altres destinacions de sol i platja.
Molt bé. Si hagués de ser alcalde d'una altra ciutat que no fos Lleida...
Que li digui una altra ciutat que no fos Lleida. Bueno, a mi m'agraden moltes ciutats de tot el món. M'agraden ciutats nòrdiques, m'agraden ciutats mediterrànies. A mi hi ha una ciutat que me fa... m'encanta, que és Florència, no?
Ho estava pensant. Sí. Just ho estava pensant. Com has dit el patrimoni per la de la pasta, ja relacionant amb el tema, he pensat en Florència o en Milà.
Sí.
Grup o cantant de música preferit?
En tinc bastants. El que passa és que últimament, no sé si és allò de resituar-me, estic absolutament captivat per Zetangana. Vull dir que m'agrada molt, i quan surto a passejar amb l'Oto, amb el meu gos, bueno, pues acostumo a anar escoltant música, i és un referent en aquests moments. Aquest nou estil, diguem així, de música me motiva.
Molt bé. Preguntes clau Lleida, ja.
Vinga.
Una mica deixem volar la imaginació. Què és el millor de Lleida?
Bueno, el millor de Lleida, sense cap mena de dubte, és la seu vella, el seu turó, el que l'envolta, però també el que a mi me té absolutament captivat és el riu, és el riu Segre, el seu pas per Lleida, des que ve de la Mitjana fins que surt pels aiguamolls de Rufea. És una passejada que és allò, una obligació de tots els lleidatans i les lleidatanes que el coneguin, no? És veritat que la part central és una canalització, un parc. A mi m'agradaria que fos un gran parc d'oci de la ciutat, i amb aquesta línia, pues, ja adelanto que és una de les propostes que nosaltres farem en el nostre programa electoral, però la Mitjana i els aiguamolls de Rufea tenen quelcom especial, màgic, és el riu.
I el pitjor de Lleida?
Bueno, n'estàvem parlant abans. Jo crec que el pitjor de Lleida segurament és l'incivisme, no? La manca de respecte que en un moment determinat puguem tenir sobre la nostra pròpia ciutat, no? I per tant, jo crec que aquesta és una de les assignatures que s'ha de treballar.
Una pregunta molt característica de Lleida, i és quin és el teu pont preferit? de Lleida.
El meu pont preferit.
Pont preferit. Ja sigui per simbolisme, per estructura...
Bueno, jo crec que els ponts que tenim pràcticament són tots iguals, menys un, no? Que és el pont de Monterola. A mi m'agrada molt la passarel·la, la passarel·la que es va fer, la primera passarel·la, la que va des del Montepío fins a la plaça Bas Infante. Mm. És una passarel·la que m'agrada molt. Me l'he creuat moltes vegades perquè jo durant molts anys he viscut a Cap Pont i treballava al centre històric i bueno, pues, la creuava diàriament dos, tres, quatre vegades, no? Però també m'agradaria fer alguna cosa a la passarel·la, sobretot ara que ve
l'estiu.
Sobretot ara que ve l'estiu hi ha una assignatura pendent a la passarel·la, que és cobrir la passarel·la. Hi havia una proposta de fer una cobertura vegetal de flors i de plantes que jo crec que podria ser molt, molt bonica, un referent, i a més ajudaria molt als lletans i lletanes a l'hora de creuar la passarel·la a l'estiu.
Molt bé, per última pregunta, una mica de cultura general.
A veure.
Sabries dir-me a quina altura està Lleida sobre el nivell del mar?
200 i algo?
Una mica menys.
Una mica menys?
155. 155. I ja l'última pregunta, si acabem de deixar de volar la imaginació, acaba la frase, ser alcalde de Lleida és...
El millor. El millor ser alcalde de Lleida és el màxim orgull que pot tenir una persona que es dedica a la política i que sigui de Lleida, evidentment. No? L'alcaldia és una dedicació que s'ha de tenir 24 hores al dia, 7 dies de la setmana.
Una vocació, podríem dir.
I una dedicació, és a dir, i 365 dies a l'any. Això no es pot entendre un alcalde o una alcaldessa que no tingui aquesta dedicació. La seva disponibilitat absoluta és un acte de vida, és un acte de compromís amb la ciutat, dedicar els teus millors anys de la teva vida a una ciutat com Lleida.
Doncs molt bé, ja estaria tot teu, Ricard, tot teu.
Molt bé, doncs escolta, bona bateria de preguntes. Vigila que aquesta de quin és el pont preferit, algun dia et poden dir el de desembre. Però bueno, en fi, gràcies Arnau. Fèlix Larrosa, cap de l'oposició i proper alcaldable pel PSC a la ciutat de Lleida. Com sempre, el plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que anem ja a camí cap a la una de la tarda, tres quarts d'una. Això vol dir que està amb nosaltres el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Por aquí vamos. Per aquí hem arribat.
Sí, per aquí passàvem, no? Sí. I hem entrat aquí, dimecres.
Passava por aquí.
Bueno, dimecres ja sabeu que és la cita de l'entrevista Cosme Polita.
Sí, a més que content, no? Allò de tornar a recuperar la gent aquí a l'estudi.
Sí,
a més,
sí.
Avui te porto un home elegant.
Sí,
un home amb distinció i que representa a un col·lectiu a nivell de tot Espanya, perquè saps que darrerament jo no et porto gent que representa només el Segre, sinó gent a nivell mediterrani, per dir-ho d'alguna manera, no? Bueno, doncs mira, jo et porto al Juan Antonio Santos. Ell representa precisament a tots els gestors, que ara és molt important, ara que estem a la declaració de renda i tot això, no? Però ell representa a tots a nivell de tot Espanya i és lleidatà. Però és lleidatà això que arrel, no? Perquè hi coneix totes les coses de Lleida. Ell ja ve de tiempos de l'Antoni Siurana, de l'Aplec del Caragol, del Manolo Calpe i de tota aquella gent. Per això avui tenia molt d'interès de parlar amb ell de tota aquesta gent que projecta la ciutat de Lleida arreu. A vegades no som conscients els que es queden aquí de los que representem a Lleida a foros a nivell estatal o internacional, no? I això és molt important. Juan Antonio, benvingut i bon migdia.
Molt bé, moltes gràcies.
Has passat pràcticament, com dieu aquí, el xarco, és a dir, passes per un pàrquing i arribes aquí a casa nostra.
Pues sí, estic aquí al costat, al carrer Lluís Companys número 1, en el qual estem tocant, però per la part de darrere.
Veus una font molt bonica.
Sí, preciosa. Estic molt, molt ben situat.
Allí precisament saps que havia, no, abans? Te'n recordes que havia? La Creu dels Tres Tombs.
Sí.
Allí va estar la Creu dels Serals.
I allí es tenia que fer un magatzem que el van comprar a una empresa de Saragossa, d'uns grans magatzems de Saragossa, i al final no es va construir, i es va fer aquest edifici d'oficines.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Alguns fins i tot deien que allí tenia que anar tota la Generalitat, però van dir que era perillós.
Sí, pues, també és veritat, però la Generalitat hi ha anat en tres plantes.
Bueno, governació,
sí.
La delegació del govern...
L'agència tributària catalana.
Efectivament, sí. On s'ha d'anar a pagar.
Sí, senyor, tot lo de Catalunya.
Anem a parlar una mica de tu. On vas néixer?
A Lleida.
A quin lloc?
Pues al carrer Els Olors, número 6.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, a prop del turó. De la Saudella.
I tu vas ser de la congregació dels Dolors o de la Sang?
No, jo de la congregació no vaig ser ni d'una ni l'altra, però més aviat de la sang. I he estat arrenat de la sang.
Claro, claro. Sí. Ara no t'ofenguis, eh? Los ricos eres de la sangre i los pobres, que eren els pagesos, eren dels dolors.
Jo crec que tampoc era aquesta la diferència, eh? La diferència suposo que érem aviat, pues, de...
Tu que vés de Mariano Gomà o vens de...
No, jo vinc del Pau García.
De Pau García Sistanya.
Sí, exacte.
Molt bé. Anem a parlar de la teva família. A què es dedicaven? Ja feien el que tu fas, de gestories?
No, no, no. El meu pare era limpiabotes al...
Què dius?
Sí, senyor. Als huracans, te'n recordes? Els
Hombre,
huracans?
Que sí, me'n recordo. Pues... Jo t'he dit que havia els huracans a l'Antorxa i sí. També al Principal.
Val, pues llavors ell era el que tenia el salón de limpiabotes, els huracans, i aquest és el meu pare.
No t'hi mirar les sabates. Ets aquells que deien que pel cabell i per les sabates veuran si una persona és elegant?
Intento ser portar les sabates sempre correctes.
Déu-n'hi-do. Sí. Què es faria ara? Tu vols dir que es ven ja d'aquella pomada, que es ven encara, eh? La gent
segueix. Sí, jo crec que sí, jo encara me les netejo jo, cada dia.
Ho fas tu?
Sí, jo personalment. Sí.
Tens moltes sabates o no?
Unes quantes, m'agraden les sabates.
Sí? Sí. Això d'anar ben calçat queda bonic.
No? Pues sí, sobretot còmode.
Ets molt ballador, ja que has parlat dels huracans?
No, era un ballador normal, no massa, però sí, m'agrada ballar, sí.
Però què eres, del Cibaceta o de quin grup eres?
No, jo la música en general m'agradava tota. I em continua agradant, inclús la clàssica, eh? M'agrada molt.
Sí?
La clàssica,
sí. I anaves a concerts?
Pues he anat a algun concert, sí, i no sol a Lleida, sinó també a Barcelona.
I ets golfista?
Soc golfista, sí, senyor.
És que això quan dius golfista, dius, bueno, s'ha de aclarir. Jugues a golf.
Jugo al golf i m'agrada molt, sí.
I competidors, a més, ho he de dir aquí, ja que tinc la possibilitat de parlar d'aquesta persona, ets molt amic de l'inglès. Si jo dic sí. L'inglès, ningú sabrà qui és, però si dic José Luis González Mínguez, sí.
Sí, bueno, els més pròxims el cridàvem per l'inglès, sí. I quan ens referíem al José Luis, li diem l'inglès, el nostre amic José Luis González.
Ets un lleidatà de soc arrel, i això m'agrada. Jo quan parlava amb certes persones de les entrevistes que vaig fent, a mi m'interessen persones d'aquelles que projectin la ciutat de Lleida. Quan surts d'aquí i te'n vas, pues no sé com me passa a mi, a Valladolid, a Madrid, a La Coruña, a Santander, i parles de Lleida, que saben on és, saben qui som, saben què tenim...
Jo crec que gent que ha envoltat bastant, sobretot per dins d'Espanya, que és la meva ocupació professional... Lleida l'han ficat al lloc que correspon. Perquè a mi, com me parlaven, claro, i sobretot ara últimament, els temes polítics, català, i quan diuen català ho diuen en cert...
Recochineo.
Sí, quasi en despreci, no? I jo sempre el que dia, soc català, sí, és veritat, però sobretot soc lleidatà.
Perquè aquello de Barcelona anar, Tarragona anar, Girona anar,
sí,
lleidatà,
sí. No? També ho dic.
L'acudit aquest se fa.
Sí, sí, no? per descomptat. Però a tot arreu on he anat, jo sobretot he dit que era de Lleida i sobretot i vendre Lleida. Això és el més important que he fet molt dins de la meva vida, que gràcies a la meva feina m'he tingut que moure bastant. Complir amb els lleidatans, perquè sempre Lleida per endavant.
Sí.
I llavors volíem complir amb tots els deutes que el club deve a empreses i persones de Lleida. I vam dir, entrem, però hem de pagar aquesta gent.
Ja que has dit això de Lleida endavant, va haver un president que, a més, era representant d'espectacles i van fer allò de l'himne que tenim actualment.
Pues sí, sí.
Amb l'Orquestra Volcán, te'n recordaràs?
Sí, senyor. Oh, i tant, me'n recordo.
Amb l'Orquestra Maria Orovitz.
Nosaltres, a l'empresa Volcán, ens va vindre quan Lleida va pujar a primera divisió.
Sí.
I els terrenys a prop del Carràs, que tenen una finca allí, el José Luis González i el Dalbó, dos.
Ho recordo perfectament.
Sí, pues allí vam organitzar un homenatge a tots els jugadors que havien pujat a primera divisió la vegada anterior. I vam fer una festa i aquesta orquestra d'això és la que no...
La Volcán amb el Josep Maria Orovitz, que
exactament.
Va comprometre.
Pues sí, senyor, pues allí estava aquesta orquestra en aquesta festa.
A mi m'agrada molt que es parli de Lleida, però de vegades pensem per Lleida no n'hi ha prou, no? Perquè darrerament estem mirant a Lleida i manquen moltes coses, no? No és la Lleida aquella que teníem en aquell moment, que tots anàvem a una... Ara sembla que cadascú només mira la seva cadira, no?
És que la vida i els temps han canviat molt. I, lògicament, de cada per desgràcia, som més individualistes.
Me sembla que tens algú que té que fer la declaració de renda i te tenia que passar avui els papers i no t'ho sabia.
Disculpa.
No, ja res.
Solventat.
No passa res.
Sí.
Què dic que lo de Lleida?
Sí, bueno, lo de Lleida hauríem de treballar més tots a favor d'intentar que fóssim una comunitat molt més col·lectiva, de cara a de que tots anéssim a una, i això de cada vegada ser més complicat. Has de canviar el món.
Estan proposant amb alguna llista electoral, ja que ets el lleidatans, allí teníeu el Duran Lleida, teníeu la Conxita Torruella, teníeu gent influent.
Sí, sí.
T'ho han proposat o no?
Sí, però m'ho han proposat. Però la meva situació a nivell professional...
Perdries clients, no?
Més que perdre clients, a mi m'ha agradat ser una persona que va a favor de tothom.
Plural.
Sí, sí. Vull dir que...
Polítics ho som tots, però no te vols identificar en res, no?
Sí, per descomptat. A mi m'agrada tot lo que, totes les persones que treballen bé, que fan les coses correctes i que ajuden els demés.
Per exemple, a vosaltres us cuinava el Jordi Sirvent, a la vostra colla.
No, a nosaltres no us cuinava el Pepito Navarro.
Tens raó, el Pau Descanse, que sí, era de la colla també nostra, dels Amics de la Volta.
Sí, 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 per descomptat.
I t'agrada això de cuinar, tu, o no?
No.
No?
No.
Però ets de bon menjar.
Sí, sóc de bon menjar, de bon beure, i sobretot la taula m'agrada molt.
I els cargols com t'agraden?
De tota manera. M'agraden totes les maneres el cargol.
Hi ha gent que no li agraden els cargols, però si li fas una temporada de cargol, s'ho menja i no sap què és cargol.
A la meva dona. Mira que nosaltres anem a tots els aplecs del cargol, perquè no hi ha faltat mai a cap, i la meva dona, pues, clar, m'acompanya, però ella, la pobra, pues, està quasi en dijú.
Es podia concebre fora de Lleida una festa com l'aplec del cargol? A Girona. Tu la concebeixes, en xarangues i coses d'aquest tipus?
La trobo molt diferent a Girona de Lleida. La societat de Girona té uns altres conceptes i unes altres maneres de fer i de...
Potser és que toquem a l'Aragó i a Navarra.
No? És possible que això n'és un fluïgui, però en favor, en bé.
Perquè tu saps que va néixer tot lo de la plec del cargol, d'una visita que van fer a Huesca i que allí van sortir les xarangues que van portar, l'Alegria Laurentina, sí. La Penya a los 30...
Sí. A Aragó, a Binéfar, als Canyizos, no sé el que eren...
Sí, sobretot el senyor Peralta, que anava sempre a actuar
amb
la seva orquestra.
Exacte, el Manolo Peralta.
Manolo Peralta.
Sí, senyor.
Parlem de Lleida i parlem de les coses importants, però si tu ara tinguessis que fer una promoció de la Seu Vella, te deixo 20 segons perquè facis una falca publicitària sobre la Seu Vella. Què sents quan vens a la Seu Vella?
Bueno, pues mira, jo, com que estic molt temps fora de Lleida, sobretot estic molt a Barcelona i molt a Madrid, quan jo arribo i... diviso la Seu Antiga, la Seu Vella, t'asseguro que se m'omple el cor. És allò de que ara estic a casa, ara sí que he arribat a casa. I això és importantíssim de cara a omplir tots aquells sentiments que portem els lleidatans. La Seu Vella no representa tots, i és que, claro, jo me'n recordo quan, per exemple, era petit, que nosaltres acabàvem l'escola i ens anàvem a jugar a futbol, a on? A la Seu Vella. Allí al costat de les parets aquelles, dels muros aquells del castell, allí tenim el nostre camp de futbol, i allí, a partir dels 12 del migdia, pues, fem uns grans partits.
I aquest de Lleida, on té el carrer El Bruc?
El carrer El Bruc està fora del pont vell.
Molt bé.
A l'altre costat.
T'agrada la festa major?
M'agrada, sí.
I quants gegants tenim a la ciutat de Lleida, al grup escultòric de l'Ajuntament?
El número no ho sé, però jo crec que deu de ser sobre uns 10, més o menys.
Dos més, 12, està bé. No, jo sempre ho dic aquí, els regidors de l'Ajuntament algú no ho sabe.
Sí.
T'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres, però ara farem a l'inrevés, fes-me una pregunta compromesa. Em coneixes i saps a totes les entitats que estic i tot el que participo. Un compromís davant de l'audiència, venga.
Bueno, a mi el que sí m'agradaria és que et comprometessis, no sé, a veure què podies fer perquè Lleida millorés, sobretot en cordialitat, en seguretat, i que Lleida fos una ciutat amiga per tothom.
Ho has dit abans, que tots estem a una, no que cadascú mira la seva cadira. I això no havia passat mai a Lleida. Ni en temps del Siurana, ni del Pons, ni del Miquel Montanya, ni de l'Oronic, ni cap. No, això no havia passat mai, el que està passant ara. Cadascú mira pel seu partit, massa. Jo recordo en temps del Duran Lleida, del José Luis González, que tots se ficaven d'acord amb un dinar i de caram, tot per Lleida. I encara que fos la Magda Ballester, que era la comunista, que semblava que anava en contra de tot, pues se votava i era un bé per Lleida.
Sí.
I això és el que veig. Per això no vull entrar mai a la política activa. I tu em coneixes i saps que no ho faré mai.
Estupendo.
Manolo Calpe estaria content que digués això.
Pues sí, segur, perquè el Manolo Calpe té aquestes idees.
Aquestes. Sí. Per això jo segueixo sent amic dels meus amics.
Ell sempre ha dit una cosa, el primer, Lleida.
Lleida, per damunt de tot, també ho diuen els castellers i també ho diuen els moros i cristians, perquè som gent de Lleida i estimem a Lleida i no permetem que ens tanquin ni santuaris. com el de Sant Antoni de Pàdua, que és tot una pena.
Sí.
I aquí ningú parli, i ningú escriu. I això que s'estimen Lleida, sí, sí, sapa, i us animo que ho faiguin. Llavors, Ricard, avui hem ficat aquesta pinzellada.
Sí.
No, però, a més, que has vist que quan veu la seva ovella, pues, bueno, el que passa amb tothom, eh? És que aquesta expressió diu tothom.
És un
ja
clàssic.
Ja sóc a casa, és un clàssic.
Per això sempre dic el mateix. És a dir, la gent que diu, no, jo perquè he de gravar el meu missatge si és el mateix que diu tothom. Bueno, pues, és el mateix que diu tothom amb una altra veu.
Però ara ho has dit. I, ja a està. Més, ell que volta per Madrid, per Barcelona i tal, de veritat, que quan parlen, bueno, no es coneix a lo millor per la ciutat de les Cols, les Mansanes, que diem nosaltres, les Pomes, ells, i també ens coneixen a lo millor per la Plec del Cargol, que ho estem promocionant, no? Però ara, sí, ara es coneixen també per la seva vella.
Molt bé, Cosme García, escolta, que acabis de passar bona setmana.
Igualment per tu, i no passis molta calor.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Vaya chasco con el estreno del tope del gas para controlar la factura de la luz. Hoy estamos pagando el megavatio hora más caro que en el día de ayer, este miércoles a 224 euros y ayer concretamente un poquito menos, a 214. Bueno, ¿Cómo es posible esto si tenemos limitado, precisamente desde ayer, el precio del gas para la producción de electricidad? Bueno, pues resumiendo, podríamos decir que en la teoría todo cuadra, pero en la práctica las cosas se pueden complicar. Y esto ha derivado en el pinchazo. Me explico. Cuando ayer entró en vigor el tope del gas, se estableció un precio de 165 euros el megavatio hora. Hasta ahí bien. El problema ya vino por la tarde, cuando de golpe supimos que esos 165 euros había que sumar otros 159 euros más que sirven para compensar a las eléctricas. Se hace porque esas plantas que producen electricidad con gas están comprando la materia prima muy cara. Si por decreto, como está pasando, se limita el precio de venta de su producto, de la energía, evidentemente, pues esas empresas pierden dinero y hay que compensarlas, porque si no, sería la ruina. Nadie, desde luego, vende un producto más barato de lo que le cuesta producirlo. Esa compensación ayer fue de 59 euros el megavatio hora y tienen que asumirla los clientes. Por eso se suma al precio medio de la luz cada día. En resumen, la rebaja de hoy se quedaba en 165 euros, pero hay que añadirle la compensación de 59. Por lo tanto, el precio real del megavatio son 224 euros. Es decir, más caro que en el día de ayer. ¿Esto significa que la medida del gobierno no funciona? Bueno, sí que funciona, porque si no se hubiera aplicado el tope del gas, en lugar de 224 euros, hoy estaríamos pagando 240, es decir, todavía más caro. El problema es que el descuento es mucho menor del que se preveía. Al principio se llegó a hablar de una rebaja del 30%, luego del 15%, y a la primera de cambio, cuando se ha pasado de la teoría a la práctica, pues se ha quedado en un 6%. Los cálculos han fallado porque estos días además se está tirando muchísimo de la producción de electricidad con gas. Hoy es la fuente principal de electricidad y eso encarece el mercado y aumenta la compensación que tenemos que pagar a esas eléctricas. Los días que no dependamos tanto de la producción con gas, pues bajará más el precio. Pero hoy precisamente no es ese día, porque dependemos, y mucho, como estamos contando, del gas. Y es un día en plena ola de calor en el que tenemos un electrodoméstico estrella, el aparato del aire acondicionado, que ayuda bastante a incrementar además la demanda. ¿Cuánto consume el aire? Pues es difícil de calcular porque, bueno, lógicamente depende de cada aparato, si es mayor, si es menor, y del tamaño también de la casa, oficina o habitación, pero bueno, vamos a tomar un aparato medio convencional, ni muy grande ni muy pequeño, uno que puede consumir en torno a 1.500 vatios a la hora. Imagina que este miércoles lo vamos a utilizar durante 6 horas y al precio medio de la luz hoy, en este tiempo nos va a costar 2 euros de media, ¿eh? Porque si lo usamos por la noche, pues ese precio va a ser un poquito menor. Si, por ejemplo, estamos en un comercio que lo necesita durante más tiempo, durante 12 horas, ese consumo se dobla a 4 euros diarios. Así de primeras, en 4 días de ola de calor, este comercio ha gastado solo en aire acondicionado unos 16 euros de media más. No parece mucho, pero hace un año hubiera rondado los 7 euros. Es más del doble lo que nos cuesta ahora mismo. Por cierto, mañana vuelve a subir la luz, casi 171 euros el megavatio hora, a lo que habrá que sumar de nuevo la compensación a las eléctricas. Así que segundo día del tope y seguramente segundo chasco. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correa.
Continúa Pilar sin controlarse el incendio forestal declarado el pasado miércoles en Pujerra, en Málaga, aunque el Infoca espera que durante las próximas horas puedan darlo prácticamente por perimetrado. Hoy la Guardia Civil toma declaración a una cuarta persona. Ayer comparecieron otras tres por imprudencia grave relacionada con este fuego, cuyo origen podría estar en el uso de maquinaria pesada en una finca. La mujer de 32 años detenida en Bigastro, en Alicante, tras la muerte de su hijo de 27 meses, ha sido acusada de matar al menor y de ejercer sobre él un maltrato continuado, así como también de lesionar al hermano gemelo de este niño. El cuerpo del menor fallecido presentaba secuelas de numerosas lesiones sufridas en diferentes fechas, muchas de ellas anteriores, algunas el día previo precisamente a su fallecimiento. Tremendo. Y el número de defunciones bajó casi un 9% en 2021 tras la pandemia, y los nacimientos también se han reducido un 1,3% en España, aunque según el Instituto Nacional de Estadística, la población de nuestro país disminuyó el año pasado en algo más de 113.000 personas. ¿Por qué? Bueno, porque los fallecimientos han sido más numerosos precisamente que los nacimientos. Y durante esta jornada, el Palacio Arzobispal de Oviedo ha puesto un libro de firmas a disposición de quienes deseen expresar sus condolencias por el fallecimiento ayer a los 96 años del arzobispo emérito Monseñor Gabino Díaz Merchán. Fue arzobispo de Oviedo entre 1969 y 2002 y durante dos trienios presidente de la Conferencia Episcopal. Mañana se instalará la capilla ardiente y el funeral tendrá lugar en la mañana ya del viernes. Y durante 2021, Manos Unidas apoyó a más de 1,5 millones de personas en 51 países en su lucha contra la pobreza y en defensa de los derechos humanos de los más necesitados. Según los datos de su memoria, ingresó 50 millones de euros y aprobó 474 nuevos proyectos de lucha contra la pobreza.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Noticia de última hora.
Sí, noticia que cuenta Isaac Fouto. La Liga ha presentado una denuncia ante la UEFA contra el Paris Saint-Germain, que se une, por cierto, a otra que ya había presentado en su día contra el Manchester City, por entender que los dos clubes están incumpliendo el fair play financiero. Esa es la última hora, y hay que contar también, por ejemplo, que el Barça pide el apoyo de los socios ante una asamblea decisiva para su futuro. Asamblea que es mañana, asamblea en la que el Barça va a solicitar el ok de su masa social para activar las palancas económicas que posibiliten fichar este verano y resucitar al club. El vicepresidente Eduard Romeu lanza este mensaje al socio en TV3.
Piensen una cosa, el mal ya está hecho, el agujero ya está. Lo que estamos intentando es taparlo sin que se rasque el bolsillo el socio. Así que o me dan herramientas o lo tenemos muy complicado.
En el Atlético de Madrid hoy se cumple el plazo que tenía la Juventus para comunicar si se queda a Morata por 35 millones. Pero como viene contando en COPE Antonio Ruiz, no lo va a hacer y Morata de momento se queda en el Atlético. A esta hora el gobierno balear homenajea a Rafa Nadal y esta noche tenemos el segundo partido de la final ACB entre Barcelona y Real Madrid. Lo vamos a contar en tiempo de juego desde las 9 para las emisoras COPE Más.
Todo esto y mucho más en mediodía.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida amb 7 minuts i mig per sobre de la una i fregant els 36 graus a la ciutat de Lleida. A la una i set, eh? A la una i set, fregant els 36 graus. Ja et dic que avui a les 9:56 estàvem a 30 graus. Busquem tot seguit la previsió meteorològica que ens arriba des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels poc ennuvolats, tot i que creixeran núvols d'evolució diurna durant aquesta tarda i no es descarten alguns ruixats o tempestes ocasionals, sobretot al Pirineu. Si parlem de les temperatures, avui són més altes, amb màximes que arribaran als 41 graus a Lleida, capital i a Balaguer, als 40 a Tàrrega, als 38 a la Seu d'Urgell i als 33 a Viella. I si ens referim al vent, serà fluix i de direcció variable i durant aquesta tarda també comptarem amb probable calitja. Si mirem ja la jornada de demà dijous, esperem a Lleida cels poc ennuvolats amb núvols d'evolució diurna al Pirineu a partir del migdia amb probables ruixats i tempestes ocasionals. Per últim, les màximes demà seguiran altes amb valors que arribaran als 41 graus a Lleida, capital i a Balaguer, als 40 a Tàrrega, als 39 a la Seu d'Urgell i finalment als 34 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Una i nou minuts, darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
T'explicava i t'ho recordo que el Servei de Pediatria Lleida Ciutat s'unificarà en dos dels 7 CAP que hi ha després de l'estiu. O sigui que a partir del setembre les consultes de pediatria passaran a estar o a l'11 de setembre o a l'Eixample, al CAP de l'11 de setembre o al CAP de l'Eixample, a l'Avinguda de Balmes. Així ho ha explicat el gerent territorial de l'Institut Català de la Salut, Alfons Segarra, que ha explicat que s'ha buscat el millor model possible en pediatria davant la falta d'aquests metges, que és òbvia, i la prioritat és atreure'ls. Ha afegit que, mentrestant, hem de fer un segon pas i organitzar l'assistència d'una manera que es doni accés a la gent, sigui on sigui, i que tingui la mateixa capacitat de ser atesa, garantint que la durada dels desplaçaments serà similar per als usuaris. Estan atenent a tot Lleida, des de l'Eixample, des del cap de l'Eixample, que està davant de la plaça Pau Casals, a tocar a la plaça Ricard Vinyes, i des del cap de l'11 de setembre, a prop de la rotonda de la plaça Europa, per entendre'ns. A prop, eh? Jo diria que està tot una mica desplaçat, aquests dos punts. Però vaja, que és veritat també que tampoc poden triar, suposo, el cap que vulguin, perquè es necessita cert espai i infraestructura per centralitzar les consultes pediàtriques. Però vaja, que estiguem així en una ciutat com Lleida, doncs déu-n'hi-do. Això passarà després de l'estiu, eh? A partir del mes de setembre. I encara amb crònica sanitària, les UCIs de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida porten almenys un mes i mig sense ingressar ningú per Covid, segons el mateix gerent Alfons Segarra, que ha afegit que a planta hi ha una vintena d'hospitalitzats. Són ingressos lleus per una descompensació d'una patologia crònica i de gent gran. El Departament de Salut ha actualitzat les dades de la pandèmia i a Lleida i al Pirineu s'han frenat els casos, passant dels 725 als 698 setmanals. Això vol dir una caiguda del 4%. Estem parlant, amb números rodons, de 100 persones diàries encara, hores d'ara, a la província de Lleida. Així que és veritat que la virulència és molt menor. Això fa que faci més de 6 setmanes que no tinguem ningú a la UCI amb Covid i que tinguem només a, només, entre cometes, a 20 persones en planta ingressades per Covid, però seguim tenint 100 persones positives setmanals, tenint en compte que hi ha ni farmàcies i pràcticament la gent no s'està fent cap mena de test. El que falta és perquè ja és evident que alguna cosa passa. A nivell de Catalunya seguim amb xifres similars, de 12.428 persones setmanals hem passat a 12.700, és un increment d'un 2,5%, i tenim a 33 persones a nivell de tot Catalunya ingressades a les UCIs crítiques per Covid-19. Recorda, cap a Lleida. Això és la bona notícia. Vinga, que marxem cap al territori, perquè l'ACA creu que d'aquí una setmana podria estar resolt el problema del consum d'aigua de la Mancomunitat de les Garrigues, Arnau Vila.
Des de l'Agència Catalana de l'Aigua es creu que el problema de subministrament que afecta 27 pobles de les Garrigues i del Segrià podria quedar resolt d'aquí una setmana, i és així com ho ha afirmat el director de l'ENS, Samuel Reyes.
Ara, amb aquestes millores que estan fent a la planta actualment d'emergència, esperem i desitgem que el tractament sigui lo suficient perquè l'aigua torni a ser potable i amb les analítiques de salut torni el permís de tornar-les a consumir. És a dir, jo crec que estem en una setmana clau.
El director de l'ACA també ha descartat que la contaminació que afecta la captació des de fa més de 12 dies sigui per un abocament incontrolat, sinó que tot apunta a pràctiques agràries amb aplicacions de plaguicides que s'haurien vist agreujades per la sequera d'enguany. Les millores d'emergència estan realitzant-se a la planta potabilitzadora de Sarroca de Lleida, que consisteixen en el canvi de filtres.
I seguim amb el tema dels Jocs Olímpics d'hivern. Vaja, els que poden arribar a ser els Jocs Olímpics d'hivern a Catalunya o Catalunya i Aragó del 2030, i és que tenim doncs actualització d'aquesta notícia, i és que el govern demana al Comitè Olímpic Espanyol que valori ja l'opció de presentar una única candidatura catalana malgrat l'adversitat d'Aragó, que ja ha contestat.
Com explicàvem, la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, ha assegurat que ja estan mantenint converses amb el Comitè Olímpic Espanyol i amb la Moncloa per una candidatura única, ja que el projecte amb l'Aragó es veu impossible i solament volen contemplar la candidatura catalana.
El que proposem és que es valori aquesta opció de presentar una candidatura catalana, atès que de moment l'altra opció no ha tingut sortida. Veiem que aquesta opció està en un punt molt crític i que, per tant, ens sembla que s'han d'obrir alternatives. I alternatives vol dir amb el lideratge de Catalunya.
El govern d'Aragó, que és quan acaba de contestar ara mateix, i és que considera inacceptable la candidatura als Jocs Olímpics d'hivern 2030 exclusivament catalana. I de succeir, la comunitat remourà cel i terra i anirà a tots els llocs on sigui possible per denunciar la situació. Així ho ha advertit la consellera de presidència aragonesa, Maite Pérez, després de les declaracions de Laura Vilagrà.
El que dic, que si al final massa judicialització, si al final hem de recórrer a denunciar i aquestes històries, tenint en compte la rapidesa de la justícia, doncs passarà de llarg. Aquests Jocs Olímpics d'hivern 2030 passaran de llarg d'Espanya. Gràcies, Arnau. Acabem explicant-te que, mira, d'una notícia que té a veure una part de l'Aragó i una part de Catalunya, perquè el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, les Diputacions de Lleida i Osca i el Consell General d'Aran han subscrit un conveni per desplegar un projecte pilot que preveu desenvolupar cèl·lules d'innovació rural a les comarques de Lleida i Osca. Es tracta d'un instrument innovador per validar polítiques actives per lluitar contra el despoblament que parteix de la línia de treball impulsada per la conferència de presidents del passat 17 de gener del 2017 i que es materialitza en l'estratègia estatal davant el repte demogràfic que promou el govern espanyol. Ull, estem parlant del 17 de gener del 2017. És a dir, 3 anys abans de la pandèmia. A l'inici de la pandèmia el veiem llunyíssim. Va ser al març del 2020. Doncs aquí encara hem de tirar 3 anys enrere, 17 de gener del 2017, i ara es comença a materialitzar l'estratègia estatal davant el repte demogràfic que promou el govern espanyol. 5 anys els hi ha costat. D'allò que van parlar el 2017, 5 anys després, comencem un pla pilot per a veure com funciona. Si és que és el gran problema. És que la reacció és tan lenta i tan travada per justícia, denúncies i paperassa. Entenem-me per paperassa el tema de totes les temes de gestions administratives amb les institucions públiques, que és que no els hi fa vergonya. Amb un tema tan urgent com el del despoblament, el 2017 parlen, arriben a uns acords, i el 2022 en comencem a parlar amb una prova pilot. A veure què surt d'aquí. Va, que fem una pausa ràpida. Parlem de noves tecnologies, tot seguit amb el Jaume Sitjà i el David Casero a l'Infocope Lleida.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas. Mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
¿Necesitas un cambio de ventana con el nuevo tiempo? En bricoventana.es somos el número 1 de venta online de carpintería y gestionamos tus ventanas a medida desde tu casa y en un solo clic. Entra en brico-ventana.es y descubre nuestra amplia oferta de carpinterías listas para instalar. Bricoventana.es, la mejor solución para particulares y profesionales.
L'empresa municipal d'urbanisme ofereix servei d'atenció telefònica al 973-930-348. Si vols demanar cita prèvia o rebre ajuda en la tramitació online de documents de l'EMU, truca al 973-930-348. L'horari d'atenció és de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre. Per a més informació, paeria.cat.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs
Doncs apa, que ja parlem de noves tecnologies, ho fem a l'Infocope Lleida, ens trobes a internet, infocopelleida.com, ens pots seguir a les xarxes socials i escoltar-nos a través del nostre podcast. Els dimecres, camí cap a 2:15, amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal, bon dia?
Hola, què tal, Ricard, molt bon dia.
I també amb el David Casero. David, què tal, buenos días.
Muy buenas tardes, chicos, què tal?
A veure, Jaume, menú del dia.
Vinga, va, som-hi. La setmana passada comentàvem que la Unió Europea declarava el connector USB-C tenia de ser l'estàndard per a tots els dispositius. I ara vol donar un pas més endavant, doncs, un tomb de torca en aquest tema, no? La càrrega ràpida que sigui igual per a tots els dispositius. No sé si és tan fàcil com el connector. Doncs ho comentarem tot plegat a la tertúlia, però tenim més temes. La fi d'una era. Avui mor l'Internet Explorer. Aquí som una mica d'una data avançada i suposo que tots ens toque aquesta fibra, no? Això, l'Internet Explorer, perquè vostè va ser el primer navegador que vam navegar.
La E azul, no, Netscape.
Bueno, sí, però
l'Internet Explorer sí, eh?
Estem parlant que van sortir un darrere l'altre, eh? Però bueno. WhatsApp, si un està mort, l'altre sí que està ben viu. Ja podem mantenir converses quan migrem d'un sistema operatiu iOS a un Android, perquè fins ara doncs, ens ho borrava tot. Ho comentarem tot plegat, també. I Google estrena una funció per viatjar. Quina és? O sigui, que cada estiu sempre actualitzen algun detallet que ens va prou bé. I si queda temps i voleu dir la vostra, doncs el que ha passat aquest dilluns passat amb les criptomonedes. Ho deixem aquí. Vinga, va, que per començar, doncs, sempre anem amb un tema del record. David, ¿qué esportes hoy? ¿Qué tens preparat?
Bueno, pues mirar, tal día como hoy de 1993 se presentaba Adobe Acrobat PDF, Portable Document Format, un PDF, envíame un PDF. Bueno, pues la versión 1.0 se creó y únicamente se podía reproducir en el sistema operativo de Macintosh. En lo que ahora conocemos Mac OS, que era Macintosh, en 1993, cuando se presentó el PDF, solo se podía reproducir en estas máquinas. Luego ya llegó para otro sistema operativo, que era DOS, y al final llegó para Windows 3.1. Es decir, documentos portables, y era la primera vez que un documento lo podías llevar a diferentes sistemas operativos y lo tuvieras donde lo tuvieras, lo podías abrir. Y además con una seguridad hasta aquel entonces de no poder modificarlo. Este Portable Document Format, este PDF que todos hoy día conocemos y envíame un PDF, bueno, pues fue algo inventado y que empezó a funcionar en máquinas de Mac y que el último sistema operativo en apuntarse es el que más divulgación tiene hoy día, como es Windows.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet, infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1993, més o menys a l'any de l'Internet Explorer, o sigui que tot va per la mateixa zona, en tot un referent històric com l'efemèride. I ara toca, pues, anar a fer culturilla. Avui toquen
conceptes bàsics.
I un concepte bàsics que moltes vegades l'heu sentit, RJ45.
Yo creo que esto, a ver, Jaume, esto te lo tenemos que preguntar a ti. Tú eres el técnico de cableado de toda la vida. Has apretado más tornillos que ninguno de los que estamos aquí toda la vida. Aparte de tener no más edad, sino más experiencia que nosotros.
Escolta, David.
Sí.
Aquí el rol del expert, exacto tú.
No, ya, pero quien ha estado tocando y jugando con todo esto, yo puedo decir, RJ45, ¿vale? Es un cable, una interfaz física que se utiliza para conectar equipos inteligentes. En este caso podemos hablar de computadoras o medidores a una computadora o poder conectar cosas para hacer y crear una conexión y que puedan traspasarse datos, lo que no conocemos como una red. Sea de internet o conectada a internet o no, pero una red de equipos. Y esto se hace, ¿vale?, con un cableado estructurado. Jaume, explícanos qué es un cableado estructurado.
Bueno, un cableado estructurat és aquell que porta els 8 filets, ¿vale?, que cada filet serveix per una funció, i a la punta hi ha el connector aquest que volíem explicar avui, que és l'RJ45, que és aquest connector d'informàtica, perquè tots ens entengueu, eh? Hi ha el del telèfon, que és més primet, que aquest seria l'RJ11, però el d'informàtica és l'RJ45. O sigui, quan moltes vegades expliquem un connector RJ45, que sapigueu que és el connector del cable de la informàtica, que el que va de l'ordinador al router, perquè tothom ens entengui, doncs aquest cable a les puntes porta dos connectorets que es diuen, tècnicament, RJ45.
Aquests que quan els acabes de posar fan el clac.
Correcte, sí. Ja, que d'allí fixa. Després tens de baixar la pestanyeta per poder-lo retirar enrere i treure'l. I el cable estructurat és el cable que posem, que pot haver diverses categories. Sempre, habitualment, el més usat és categoria 5. Després va sortir la 5E, la 6, la 6E, la 7 i la 8. Vale? En diferent. Això estem parlant de qualitats de servei perquè pugui transmetre més velocitat o menys velocitat.
¿Cómo se lo sabe,
Es que por eso he dicho que lo de la enfermería de hoy tenemos al experto que es don Jaume Sitxà. Y es más, oye, ¿quién manda? Porque fijaros, claro, las teles se fabrican en un sitio, los ordenadores en otro, todo lo que puedas conectar a internet, todo esto que comentaba en casa, bueno, la tele también la conecto por un cable, ¿no? O por wifi. ¿Quién, como son fabricantes diferentes, y el router es de Movistar de aquí, ¿no? ¿Y quién manda el que aquí vaya el amarillo, el rojo, el azul, el verde, o que hagan una funcionalidad diferente? ¿Por dónde se rige?
El estándar que han creado.
¿Vale? En estándar creado, que además va por un código de regulaciones federales ya en Estados Unidos, que sale desde allí y nos dice, señores,
al final ya una...
para tener un estándar mundial, aquí en esta punta debe ir esto, en esta debe ir esto, en esta debe ir esto, y luego tú puedes utilizarlos.
El primer que surt i que inventa el sistema pràcticament crea l'estàndard, perquè tots després van darrere, igual que el wifi. Vale, el primer que va crear el wifi, després, ostres, això ho podem exportar. Clar, si cada un munta el seu wifi, i ja no pots enllaçar aparells de diferent fabricant. Tenim de crear un estàndard. El que crea l'estàndard, automàticament tots els fem iguals i els restos els podem aprofitar. Vinga, va, som-hi. Continuem endavant perquè, mira, si som dimecres i estem a Cope Lleida i estem en antena, doncs teniu aquí uns friquis en antena. I ara toca...
La tertúlia fric.
Ho comentàvem la setmana passada amb aquest USB-C. Serà el connector estàndard, eh? Així que els estàndards parlem. Algú sempre defineix, en aquest cas la Unió Europea ha definit que l'estàndard per tots els dispositius sigui aquest connector USB-C. Però ara vol posar un pas més. El que és crear un estàndard de la càrrega ràpida dels dispositius.
Abans que entres amb això, David Casero, 30 segons, perquè a mi em fa una mica de por que s'obligui a tothom a portar l'USB-C, perquè ara potser s'hi va molt bé, però d'aquí 2 o 3 anys s'inventa una tecnologia nova que va amb un connector nou, i com que la Unió Europea és tan lenta de reaccionar, de legislar i de trencar tot això, què passarà? Ens ho perdrem a Europa?
Ahora mismo, sobre todo esto, lo que hay, yo creo que son más rumores que realidades, ya que hay esta parte que dicen del tema de la carga rápida. Hay también un proyecto de ley en Europa para que se obligue a los fabricantes a que la gente en casa se pueda cambiar la batería. ¿Os acordáis antiguamente que quitábamos la tapa del teléfono y nos comprábamos una batería? Pues ya quedan 6 meses de garantía nada más por la batería. También hay un proyecto de ley sobre esto, y también está la parte de los fabricantes, donde vemos que Apple, que había dejado en los ordenadores el tema de sus cargadores imantados y todo por USB-C, de pronto nos presenta el último modelo hace una semana y resulta que lleva, aparte del conector USB-C, vuelven al conector magnético porque era mucho mejor. Donde también dicen que Apple, seguramente en Europa, este año los equipos, los nuevos iPhones, sean presentados antes y se saquen en septiembre. Si esta legislación del USB-C empieza en octubre, por ahora dirán, señores, ha salido antes, con lo cual por ahora otro año más que tienen, o a ver si llega la ley o se muere antes de. Ahora mismo todo va a ser, sobre todo esto, van a ser especulaciones. Hay una cosa que está muy clara, y es que al final todas estas leyes, no perdamos que... Se supone que por lo que está trabajando la Comunidad Económica Europea es por mantener unas leyes por el tema de la basura, del desecho y del residuo electrónico que hay, que es grandísimo, que las baterías, por pequeña que sean, contaminan un montón, que las pantallas también, que las placas también, porque van selladas en ácido. Entonces, es decir, al final, cuanto más estandaricemos el tipo de conectores, menos consumo de cableados, con lo cual habrá menos desechos, será más fácil, incluso ya que los fabricantes no nos están incluyendo ya, es que casi ni el cable de carga, ya solo viene el teléfono con el cable de carga, ni auriculares, ni alimentador, y basándose en lo mismo, en ser más green, más verdes y que todos tenemos alimentadores. Bueno, pues, oye, ahorraros el cable también. El tema es que no bajan el precio, aunque vengan sin estas cosas. Pero bueno, al final todo esto cura y va por el derecho a. Claro, aquí al final es una guerra entre los que están fabricando en serie, los que se tienen que adaptar, los que quieran adaptarse, sí, o los que decidan pagar multas en vez de
adaptarse. Pero aquí estem parlant d'un element del dispositiu, que és el connector, vale, o la bateria, però en aquest cas, quan estem parlant de càrrega ràpida, que tots tinguem de tindre la mateixa càrrega ràpida, aquí ja estem parlant de...
O un mínim,
dintre d'un marge. Aquí estem parlant ja de procediment de carregar la bateria. Aquí ja no estem parlant de coses, no sé.
Sí, però si jo ja tinc un difícil, telèfon, no? I tots els telèfons de gama alta ja vienen con el sistema IQ, con hasta 45 vatios, para cargarlo vía inducción. Es decir, ya tienes un estándar de carga rápido y además es por inducción, no tienes ni que tener un cable.
¿Y los de gama baixa?
Los de gama baja vendrán por un estándar a través del alimentador y de que el cable pueda soportar ese tipo de tensión.
Però vull dir que al final fan aquestes lleis que portarà 40.000 asterisc. Bueno, claro. Si és de gama alta, si és de gama baja, no sé què, a tu te dono un període de carència de 2 anys, és que clar.
El cargador más rápido del mercado por USB-C ahora mismo lo tiene Oppo, que lo vimos en el Mobile World Congress. Lo tiene Oppo. Es un desarrollo de ellos. ¿Qué vas a hacer ahora? Les dices que a los demás, para poder fabricarlos, claro, como este es el mejor, le tienes que comprar y pagarle royalties.
Per això deia que limitar totes les connexions a l'USB-C, que a hores d'ara és el bo, limita que si demà s'inventa una altra cosa i és millor, què fem? Ara ho podem fer tot el món menys Europa.
A ver, hay una cosa muy fácil del USB-C y es que ahora mismo es un estándar. Es decir, en teléfonos móviles, excepto el iPhone, todo va con USB-C. Los cargadores externos van con USB-C. Las lámparas inteligentes de IKEA van con USB-C.
Que no es la panacea.
Bueno. Que es que hoy día estamos hablando de que aquí tenemos a los de la manzanita mordida con su Lightning.
Es que són dos coses diferents.
Los ordenadores de Apple, todos estan adaptats a USB-C.
El Lightning, hores d'ara, s'ha quedat endarrerit, i molt, amb velocitat de transmissió, sobretot. Físicament segueix sent bo, però a velocitat de transmissió s'ha quedat molt enrere. En aquest aspecte, cap problema. Ara bé, reitero lo de sempre, eh? Si demà surt un fabricant que crea una cosa nova que va millor, a veure com ho fem. Com ho fem? Ho fiquem a tot el món menys a Europa?
Bueno, el mercat veurà si ho adapte o no ho adapte.
I el mercat, que depenem dels polítics, que els ha costat una eternitat.
I després, segons ho adaptem, en regularan o no en regularan. Però vinga, va, el que sí que el mercat mana, i en aquest moment mana, que diu que Microsoft doncs ja ha dit prou de l'Internet Explorer.
Nació 16 de agosto de 1955, Internet Explorer. Y además nació con antes...
¿De qué año?
De 1995.
Ah, 95.
Ah, 1995.
Sí, también había una otra
había entendido 55.
No. 1900, es más, es que Internet Explorer nació cuando antes se cargaron a 12 directivos de Microsoft. Esos directivos que aparecen en las películas o recreaciones que se reían cuando decían no, es que el mundo va a estar basado en Internet. Decían, ¿Internet? Microsoft es Internet, Microsoft es el mundo. Entonces no creían en eso de conectarse a Internet. Les costó el puesto a 12 ejecutivos. Y lo primero que hicieron los nuevos ejecutivos es crear Internet Explorer y conectarse a todas las redes y a todos los internets posibles. La verdad que ha pasado de, fijaros, había aplicaciones... De aplicaciones online como webmail y ciertas aplicaciones que te conectabas a través de Internet Explorer y estaban hechas para Internet Explorer. Sí, y si te conectabas con otro navegador, no funcionava.
Mira, el problema va ser aquest, que al principi no hi havia estàndards per definir això, per tant, cada empresa va treure el seu navegador, després quan van veure que era un desgavell pels que creaven planes web que funcionaven en un lloc i a l'altre no, van dir, comencem a crear un estàndard, el que ara coneixem com l'HTML5, va haver el 2, el 3.0, el 3.1, etc. L'Internet Explorer sempre va ser, aprofitant la seva posició dominant, molt particular. O sigui, feia les coses de la seva manera i punt. Fins a tal punt de que moltes webs d'administracions públiques funcionaven només per Internet Explorer.
Bueno,
fa 4 dies d'això, eh?
La Telefònica...
Però fa 4 dies. Tu entraves amb el Safari i no funcionaven, segons quines coses.
Sí, sí, o el Google Chrome cuando salió, ¿no?
Sí.
Entonces ya de ahí se partió un estándar, pero fijaros, Internet Explorer es que ha sido...
Pero bueno, Microsoft té l'altre, ¿eh? Microsoft Edge. Ja fa dies que el té.
Sí, bueno, fijaros que ahí la inteligencia, cuando llegó el HTML5, lo bueno es que cuando llegó ya el estándar, ahí la buena idea y la gran idea fueron los de Google, que dijeron, no. Yo soy el buscador y méteme en el navegador que a ti te dé la gana. Pero eso sí, no vale para nada que entres ni en Internet Explorer, ni en el primer Firefox, ni en Opera, en todos estos navegadores que había. Pero si no pones Google, eso es una locura. O te sabes el nombre y la dirección de la web, claro, o no vas a conocer nada más del mundo de Internet, ¿no? Bueno, Internet Explorer, para todos aquellos que lo siguen usando, pues que sepan que ya no existe.
Venga, va, passem d'un mort a un ben viu, no? Doncs, sí, perquè els de WhatsApp no paren, no? I ara podem canviar de sistema operatiu sense perdre aquestes converses, perquè fins ara canviàvem de telèfon o canviàvem de sistema operatiu i automàticament tot el que teníem allí se nos tenía de nuevo.
Hay que poner un teclado de MIDIs. Pero, ahora tendría que, sí, antes sí, un requiem, ahora un aplauso.
Sí. Mira, tinc un amic que em va trucar perquè ells tenen Android a casa. Pues, bueno, són convençuts i tenen Android. Però la filla, quan va ser adolescent, va dir, jo vull un iPhone perquè l'he vist com funciona el de les amigues i vull un iPhone. Però, clar, ja tenia un munt de converses al WhatsApp, però un munt amb un munt de dades a dins. Que bueno, els pares potser ho veiem diferent, però en aquella edat són, vamos, dades que no es poden perdre de cap manera. I em va trucar desesperat per a veure si hi havia procediment per passar-ho tot tal qual. I només vam trobar aplicacions de pagament. Només.
Sí, i ojo. Aplicaciones de pago y ojo, ¿vale? Porque además se quedaban con tus datos.
Sí, sí.
Fijaros que el problema era tan sencillo como que un iPhone hace la copia de seguridad, me da igual en iCloud o en Google Drive, pero lo hace con la codificación del iPhone. Entonces dicen, no pasa nada porque yo me guardo la copia de seguridad de WhatsApp en un iPhone, lo borro, me cojo un Android o viceversa, pongo WhatsApp y le digo recuperar.
No hay nada que recuperar.
Y dice, no puedes recuperar nada porque está o en lenguaje de Android o en lenguaje de iOS. Es decir, pero ojo, la aplicación más utilizada, que si nos cae el WhatsApp, se para el mundo. Sí, sí. Noticias todas las semanas. Y hasta hoy no podemos decir que podemos cambiar de sistema operativo, que solo hay dos en el mercado, sin perder nuestra información. Bueno, os lo digo por todas las expectativas de que la gente tiene a veces demasiadas expectativas.
Moltes vegades va haver borrau tot.
Sí, no, també tens raó. Acabem amb que anem de cara a l'estiu i hi ha una aplicació que es fa anar molt a l'estiu.
Sí, que són els maps. Són els maps, el Google Maps, tothom la fem anar per anar d'un punt a un altre. Doncs ara tenim nova funcionalitat en aquest Google Maps. ¿Para qué la farem?
Hacemos un repaso muy rápido. Mira, repaso de 10 segundos. Que sepamos que nos podemos descargar los mapas por si vamos a viajar fuera y demás, o por si no queremos gastar los datos. Los podemos descargar y llevar nuestras rutas. En todas nuestras rutas vamos a poder elegir por qué tipo de carreteras vamos. Vamos a poder ver las gasolineras y los precios, que antes a lo mejor nos daba igual, pero ahora creo que es cada vez más importante. Vamos a ver también, si llevamos coche eléctrico, dónde tenemos cargadores eléctricos, aunque el propio coche seguramente que nos lo diga. Además de ello, vamos a ver en esas rutas si vamos por peajes o no, y vamos a ver cuánto cuesta en ese momento y en ese día el peaje. Y digo que esta del peaje, que es una nueva funcionalidad, es muy importante porque yo por lo menos me he desacostumbrado tan rápido a que las carreteras sean gratis.
Sí, sí.
Con esto ya de ir a Barcelona y no tener que pagar, es o a Zaragoza, ¿no? Sobre todo a Zaragoza.
Sí, perquè els de Quillida, tirarem amunt o tirarem avall, no teníem de passar per caixa.
Claro, por caja, sí. ¿No?
Només portem 10 mesos, però el bon s'acostumen ràpid.
Hombre, 10 meses a mí me parece ya que llevo toda la vida, de lo contento que estoy. Entonces, ojo, porque todavía sigue habiendo muchas autopistas de carretera, porque simplemente cuando llegamos a Zaragoza, en cuanto tiremos hacia el norte, me da igual Asturias que País Vasco, vamos a tener que empezar a pagar peajes, a PSS 68, o sea, tal. Bueno, pues cuando planifiquemos nuestro viaje, además, vamos a poder ver precio de la gasolina, vamos a poder precio de los peajes ahora, con lo cual no solo vamos a calcular la ruta, sino que también vamos a calcular los costes. Y a lo mejor decimos, pues mira, nos vamos en avión a Galicia, que nos sale más barato.
Precio de la gasolina, que fa por veure'l. David Casera, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies i buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay
noches
un gran equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
¿Qué has pensado para estas vacaciones? Seguro que has oído anuncios en los que te ofrecen viajes, días de descanso, de diversión, rutas con encanto, pero tú buscas algo más. ¿Buscas una experiencia de las que marcan para toda la vida? ¿Compartir con familia y amigos? ¿Encontrarte con Jesucristo y celebrar la fe con niños, jóvenes y adultos? Ven al encuentro de laicos de la parroquia que tendrá lugar en Barcelona del 21 al 24 de julio. Más información e inscripciones en nuestra web accioncatolicageneral.es.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo queremos todo.
Que nada nos sacia, y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. PEG22.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Donna Karan New York, Studio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Es que están los precios súper disparados, vamos, es increíble.
La gente vota por otras cosas distintas, en muchos casos, a esas en las que nos fijamos los periodistas y no te digo los políticos. La gente vota por lo suyo, por su historia, por su centro de salud, por su campo, por el bar de abajo o por...
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
El precio se ha ido disparando y ya prácticamente la subvención que tenía el litro de gasolina se ha consumido.
La gente vota por la declaración del IRPF donde estamos metidos de hoz y coz. Vota por los impuestos, porque cuando estás echando gasolina o gasoil, cuando ves la torre de los precios más de 2 euros el litro...
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Que ens estem acostant als 37 graus. Estic per trucar a l'Armado abans d'arribar a les dues perquè s'està posant la cosa seriosa. Aviam, que ja ho sabíem, que ens ho han avisat, que no és la primera onada de calor que tenim, però que estem ja als 37 graus a la ciutat de Lleida abans d'arribar a 2:45. En fi, ara toca en veu de dones la nostra tertúlia on parlem d'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. I deixeu-me que saludi, com sempre, a la Jos Ferreny, que és la presidenta de l'associació Dona Balàfia i vicepresidenta de l'associació Esport Femení Lleida. Jos, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. I segons m'has dit, potser sí que avui és amb Déu d'una dona, no?
Sí, 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 de moment... bueno, tant la Laia com la Gemma no s'estan podent connectar, bueno, són aquestes coses entre problemes d'agenda i després de cobertura i d'altres històries, però vaja que parlarem de temes d'actualitat. Home, hi ha un tema que és el típic tema de l'ascensor, que és la meteorologia, i a hores d'ara a Lleida no es parla d'altra cosa que és de la calor, Jos. És així.
Així, així. De veritat que, bueno, com sempre, gràcies per convidar-nos, tant les noies d'Esport Femení com la meva filla, gràcies per convidar-nos a aquesta tertúlia. I, doncs, efectivament, la calor, doncs, l'altre dia també ho dèiem, del canvi climàtic, és evident que hi ha una onada de calor, hi ha botonades de calor, sí, en diferents èpoques de l'any, però sempre no pas a juny.
Clar, aquest és el problema.
Que el canvi climàtic és evident, i sobretot per això, per la gent que diu que no, doncs és evident que hi ha un augment de la temperatura del planeta i que, doncs, bueno, doncs que ho hem de manejar, i sobretot doncs, la prevenció fonamental de no sortir als migdies, de l'hidratar-se, sobretot la gent més fràgil, gent gran i mainada, doncs, les màximes precaucions.
Sí, sí, sí. No, anem a recordar-ho perquè jo crec que és vital, és vital, i quan dic que és vital és que és molt important, no ara, aquests dos dies d'onada de calor, sinó el que queda d'estiu, que per cert, a nivell d'estacions encara ni tan sols hem entrat a l'estiu, però que s'ha d'evitar la màxima, al màxim les hores centrals del dia, l'exposició directa als raigs del sol, és una cosa que hem de tenir claríssima. Aviam, una cosa és creuar el carrer o caminar dos minuts pel carrer, no passa res. Però ull, perquè és que la radiació solar és extremadament forta, és molt forta, i per tant s'ha de vigilar. Dic les hores centrals, estava pensant de quines hores centrals, pues bueno, si voleu de 11:30 o 12 fins a les 4 o les 5 de la tarda, perquè a Lleida, com sempre m'ha explicat l'Armando Álvarez, la temperatura màxima s'està donant a partir de les 5 de la tarda, per tant llavors és quan tenim la temperatura màxima, no la verticalitat del sol, que ens hem de posar crema protectora, que això és una cosa que ja sabem des de fa molts anys, que ens hem de, si podem anar per l'ombra millor, barrets, gorres, qualsevol protecció del cap, i hidratar-nos amb aigua tant com sigui possible, no cal esperar tenir set. I dic això just perquè cada any tenim algun ensurt i hem de lamentar alguna desgràcia de persones grans o persones amb ja alguna altra patologia associada que tenen un cop de calor i que no aconsegueixen superar-ho, que això passa cada any, per desgràcia.
I tant, de fet, és el que comentaves tu, que la importància de la prevenció. La gent del món de la sanitat, de la salut, sempre parlem de la prevenció, de la importància de la prevenció. I aquesta és, doncs, el que estaves comentant tu. La hidratació fonamental s'ha de beure sense set. És molt important tots aquests dies hidratar-se moltíssim. Sí, perquè jo també dic a la gent, és que tanta aigua, bueno, doncs fem tés, fem suquet, vull dir, hi ha molta, doncs, i si tu vols, doncs alguna beguda refrescant que sigui sense sucre, preferiblement.
Sí.
Però vull dir que combinem-ho tot, ara, per exemple, o sigui, que faci 70% d'aigua, però, doncs, pues, perquè no sigui tan sol aigua, doncs hidratar-nos i evitar això, evitar les hores centrals del dia, si no és necessari, aquestes, a vegades, passejades o aquesta activitat física que es fa, perquè, naturalment, és important que no baixin una activitat si no tens cap tipus de lesió, doncs és important que puguis caminar, fer aquests passos diaris, que també sempre et recomanen, doncs evitar-ho a les hores centrals del dia, fer-ho, i si ho has de fer, doncs passar per l'ombra, anar amb un paraigua, una gorra, etcètera. Vull dir, posar-se la crema protectora pel sol, perquè, doncs, bueno, ja ho sabeu, ja a l'últim extrem, doncs, hi ha el càncer de pell provocat precisament per aquesta irradiació, perquè el càncer de pulmó provocat pel tabac i el càncer de pell provocat per la irradiació són càncers evitables.
Sí.
Per tant, és molt important fer aquesta prevenció.
Sí, sí, totalment. Jo Ferreny,
també la mainada i la gent gran són més vulnerables per més fragilitat, encara que tenim sants, però tenim més fragilitat per la seva condició, per tant, també amb ells especialment cura.
Per cert, que ara he recordat que ets vicepresidenta de l'Associació Esport Femení Lleida i sempre ens ho diuen també, si heu de sortir a fer esport, que és salut, aviam, sense passar-se, s'ha de vigilar ara quan fa molta calor, no es pot sortir ni parlar-ne amb aquestes hores i a mitja tarda tampoc, tens d'anar ja al vespre o a la nit, com el que diu, o aixeca't d'hora també.
Evitar aquestes hores centrals del dia, és el que deies tu, és el que deia el teu expert, que ara no me recordo del nom, que deia que no sol a les 12 de migdia, a les 2 de migdia, sinó que a les 6 de la tarda, clar, com que hi ha la radiació, s'ha acumulat al terra, doncs també fa com un efecte, o sigui, envoltant...
Terra radiant, és el terra radiant natural, sense voler.
Sí. I llavors, o has de fer a primera del matí o al més tard al vespre. I mira, si em deixes, ja que estem parlant d'esport femení, és que hi ha hagut aquest cap de setmana passat un aconteixement que és a nivell escola, vull dir, és a nivell de la mainada. Però té molt importància perquè doncs el que fa esport quan és jove sempre al llarg de la vida són aquests valors que s'acumulen. Doncs, i al llarg de la vida sempre pensem en esport i sempre pensem que tot estil de vida actiu i sempre. Nosaltres hi ha hagut a Tortosa, aquest cap de setmana passat, una trobada de final nacional de handball femení. I a Lleida, les noies de Lleida, de l'escola de Balàfia, doncs han quedat terceres de Catalunya. I això és molt important, perquè a més l'escola de Balàfia, vull dir o no, doncs és una escola on hi ha mainades de molt diversa procedència. I el fet de que hi hagi aquest equip de handball que fa que elles participin d'un esport, participin de la competició, participin, vagin amb més gent, etcètera, doncs els obre el ventall i és molt important. Nosaltres, l'associació veïnal, ha donat inclús suport amb diners per a que ells poguessin anar a fer el campionat, perquè doncs, és molt important. I han quedat tercers, doncs, perquè doncs, moltes vegades estan ells amb una cultura que l'esport, tot per dones, no el valoren poquet o gens. I moltes vegades hi ha d'haver intervencions, sobretot l'equip educatiu de l'escola de Balàfia està fent un treball fantàstic amb totes les famílies perquè aquestes noies puguin fer esport els dies que toqui, anar a competir, etcètera. Les mares, aquí sí que vull posar en valor aquestes mares que han vingut de d'altres cultures que elles mai havien practicat esport i creuen que les seves filles és important que practiquin l'esport i anessin a la competició. Per tant, doncs, és una notícia que no ha tingut gaire ressò a la premsa, però que jo penso que li hem de donar valor perquè el té per tot el que sigui. I felicitar-les, ja que tenim l'altaveu, doncs felicitar-les. No? La final nacional del handball femení 2022 de Tortosa.
És veritat, a vegades des dels mitjans, vull dir que no premeditat, potser per excés de feina, excés de resultats o d'altres històries, però et deixes al tinter equips, en aquest cas femení, que estan lluitant i fent un gran paper a les seves competicions. És injust, però passa quasi a tots els mitjans.
Sí. Aquest és infantil, vull dir, són petites, però nosaltres donem tot el suport, moltes vegades emocional, senzillament, però les animem a participar perquè doncs, creiem en l'activitat física per la salut, creiem en aquest binomi esport-salut, creiem en això, i aquestes noies joves doncs és una manera més de complementar la vida, com la formació acadèmica, etcètera, etcètera, però que és important aquesta participació. Per tant, vull dir, pues això. Des d'aquí, felicitats i gràcies a vosaltres també per tenir, per servir-nos d'altaveu, per posar-ho en valor.
Clar. Per cert, que estava pensant, dic, quin és d'important el paper de la dona en aquestes edats i també en el tema de la cura, que sempre ho has explicat. No sé si per la manera de ser, no sé si per una tradició o per tot alhora, però les dones sempre han tingut un paper fonamental al tema de la cura de la societat, de tenir cura de la societat, dels més petits i dels més grans.
Aquí és on diem que s'ha de canviar el paradigma,
sí.
Perquè, a veure, les dones, per gènere o per sexe, sempre que ho tinguem adjudicat, com si haguéssim firmat un contracte, i aquest contracte no està signat. Els homes, d'alguna manera, també s'han d'incorporar. I les dones ho han de deixar, que jo ja sé, sí, que hi ha algunes dones que, com ho fan elles, ho fan fantàstic i meravellós, i no saps... Pues no hi ha una manera sol de fer les coses. N'hi ha moltes maneres. I els homes s'han d'incorporar en la seva manera de fer les coses, perquè també és important, doncs, la visió. I nosaltres, per exemple, en les professions, hi ha professions molt feminitzades. Doncs nosaltres també donem suport, doncs, perquè no es té 150 per 50, perquè és el que hi ha a la societat. I no sé, la natura és molt sàvia. Neix any rere any el 50% nois i el 50% noies. Encara no s'ha descobert per què passa això. Però això és així. Vull dir, neix. I el món està compost pel 50% d'homes i 50% sí, sí, dones. I és una selecció natural. I és així.
Afortunadament,
Sí, però hi ha molts llocs on estan infrarepresentats. Malauradament, les dones molt, però hi ha alguns llocs que els homes estan infrarepresentats. Doncs, que hi tenim aquí, també. I en el tema cures, doncs, per la raó que sigui, per la història, per el que sigui, doncs, estan dedicats a les dones. Doncs els homes també s'ha de fer pas, s'ha de revisar, repensar el model de cura, i, doncs, incorporar-se amb aquesta cura, perquè els homes s'adulten, sobretot els més joves. Llavors, és fantàstic acompanyar els fills a l'escola, portar-los, acaronar-los quan no es troben bé, portar-los al metge. És una satisfacció i és meravellós. Però, bueno, pues, la societat, com que està muntada de certa manera, pues, a vegades sembla que no hi hagi opció.
Totalment.
Però, doncs, s'ha de buscar, s'ha de buscar. És veritat.
Doncs escolta, que estem a punt d'arribar a les dues. Avui, ja ho veieu, parlem de l'actualitat, hem parlat de la vida mateixa, amb la Jos Farreny, és presidenta de l'Associació Dona Balàfia i vicepresidenta d'Esport Femení Lleida, que la tenim recuperant-se físicament per tornar a les caminates i...
I tant, l'enyoro moltíssim.
Clar que sí. Home, a més, quan una persona s'ha... Jo entenc que costa d'agafar l'hàbit de sortir a caminar, per exemple, però és igual que el tema del córrer. El que passa que córrer ja requereix més un esforç físic, però sortir a caminar és una cosa que potser et costa aixecar-te del sofà, però quan comences a agafar l'hàbit, és curiós perquè després és aviam, enteneu-me, és com un vici, per entendre'ns,
Sí, no, i tant. I a més, li pots buscar aquestes píndoles, doncs, mira, fes el recorregut amb carrers doncs, de dones notables. I a cada barri hi ha carrers, doncs li busques aquest sentit. O li busques els carrers, doncs mires el mapa de Lleida i dius, pues, vull conèixer quina és les jardins de la Zoe Resinat. Doncs vinga, busquem en Son i n'hi anem. O els de la Maria Mercè Marçal, vinga.
No, si podem caminar molt per Lleida. I hi ha moltes rutes, A més, tenim un turó al mig... Que si t'ho vols complicar, el pots pujar.
Oh, i tant. Fins al Castell del Rei o fins al Campanar de la Saubella.
Sí.
Encara pot ser que hi hagi gent de Lleida que no hagi pujat al Campanar de la Saubella.
Pues segurament.
Això no hauria de ser.
Bueno, no hauria de ser, però són unes quantes escaletes fins dalt, uns quants esglaons. Jos Farreny, escolta, cuida't de la calor i, com sempre, un plaer. Gràcies per estar un dimecres més aquí a la tertúlia amb Veu de Dona.
Gràcies. Cuida't a vosaltres força. Per convidar-nos. Moltes gràcies. Bona tarda.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs avui segueixen els 2.304 estudiants matriculats a les proves d'accés de la Universitat de la província de Lleida realitzant aquestes proves, aquests exàmens. Demà és el darrer dia, eh? Demà és el darrer dia i els hi donaran els resultats. Això ho trobo bé, la veritat, eh? És que després de tot aquest estrès, ja ho sé que si tu has estudiat durant tot l'any o tots els anys, tu saps, però és igual. El fet d'anar a un examen sempre és un estrès. Doncs els resultats no els donen fins després de Sant Joan. Per tant, des de demà al vespre fins a Sant Joan, si us els trobeu, a tots els que han fet proves de selectivitat, deixeu-los, que s'esbojarrin una mica. Fins al 29 de juny no els donaran els resultats i a partir de llavors, doncs, escolta, ja cadascú, si està d'acord amb la nota, si no, pots fer reclamacions i ja a mirar quins són els barems per entrar a cada carrera. Que la veritat és que després poder estudiar el que tu volies és un luxe i una necessitat, eh? Potser m'atreviria a dir. Perquè tu imagina't haver d'estudiar el que no t'agrada o on no t'agradaria. Però vaja, està passant poc, eh? Darrerament. La veritat és que el tant percent de persones que entren a la carrera que volen és força alt. Soc el Ricard Álvarez, per sobre dels 37 graus. Recorda totes les recomanacions que t'hem fet de cara a les altes temperatures, ja des del dia, no faltaria. I et deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE. Que acabis de passar un bon dimecres. Demà hi tornem, puntuals com sempre, a les 12:20 i a partir de la 1 amb el David Velasco, les escapades de COPE. Demà estaran en directe des d'Andorra.